Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. La campanya d'incendis d'aquest estiu es preveu, d'entrada, una de les més tranquil·les dels darrers anys. Les abundants pluges d'aquesta primavera mantenen humit el sotabosc, de manera que redueix a nivells mínims el risc d'un foc. Enric Sapés, president de les agrupacions de defensa forestal del Vallès, ho ha dit avui durant la presentació de la temporada, que arrenca demà.
Aquest any no anem malament. Ens està plovent, hem tingut un hivern plujós, seguim amb una primavera molt plujosa i això és molt bo perquè tenim els boscos molt hidratats. Ja, si us sembla que estiguem més a Escòcia que no pas a Catalunya, no estem acostumats a veure aquest paisatge tan verd. Però també és veritat doncs, que la massa forestal ha crescut moltíssim, tenim una càrrega important i depèn de com vingui l'estiu doncs, podríem tindre algun episodi amb problemes.
L'estiu passat es van registrar 35 incendis forestals a la comarca, tots de poca importància, que van deixar un total de 42 hectàrees cremades. És el principal titular d'aquest dijous 14 de juny. En repassem la resta amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'estació de la Creu Alta dels Ferrocarrils comptarà amb dues escales mecàniques més la pròxima tardor. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els treballs d'instal·lació han començat avui. Les dues escales noves, que són de baixada, se sumaran a les dues que ja hi ha. L'actuació, pressupostada en 395.000 euros, permetrà millorar l'accessibilitat de l'equipament del carrer Pi Margall.
L'escena cultural sabadellenca continua ben viva, malgrat que la temporada estable d'espectacles hagi acabat.
El festival 30 nits i més arrenca avui amb un bon grapat de propostes de circ, teatre o música amb accent sabadellenc. Estarà en marxa fins al setembre.
El Sabadell i Marc Martínez no han arribat a un acord per a la renovació del migcampista.
Tot i que pel jugador de Navarcles la prioritat és continuar vestint la samarreta arlequina de la temporada que ve, el club li ha donat la carta de llibertat per escoltar ofertes. I és que l'entrenador del centre d'esports, Toni Saligrat, busca altres opcions al mercat de fitxatges pel mig del camp.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquest dijous hem de parlar de domini de l'ambient assolellat o entrenyinat perquè aniran creuant algunes bandes de núvols alts i prims i al final de la jornada també s'afegiran núvols mitjans, per tant una mica més espessos. Independentment, al llarg del dia aniran apareixent intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral central, també sud de la Costa Brava, que puntualment deixaran el cel mig ennuvolat, però no passaran d'aquí. A la tarda, com sol passar, creixeran nuvolades a punts de muntanya de l'interior, que no descartem que la zona de l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona puguin descarregar algun ruixat aïllat, poc important, perquè més aviat serà de caràcter feble. I, independentment, també el vessant nord del Pirineu, molt ennuvolat, al final del dia, probabilitat d'alguna precipitació feble, i al migdia, doncs, cel mig ennuvolat. La temperatura avui, similar a la d'ahir, o baixarà a punts de litoral perquè afluixarà una mica el vent de ponent i en el seu lloc entrarà vent de component marítim. Demà, de nou, molts núvols al matí, alts i mitjans, encara més espessos a la tarda, i demà creiem que els ruixats de tarda seran més abundants a la zona del Pirineu per Pirineu, interior del quadrant nord-est. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
La informació corresponent al funcionament del transport públic ens la costa, com sempre, l'Eva Malús des del Transmet. Quina és la situació a aquesta hora, Eva? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no tenim constància de complicacions importants. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies. Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes, fluïdesa al llarg de tota la xarxa viària, també únicament us hem de comentar que ja està normalitzada la situació al tram de la C-17, on dos vehicles havien topat provocant 4 quilòmetres de retencions en direcció sud. Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria. La campanya de prevenció d'incendis forestals arrenca demà a la comarca i al conjunt de Catalunya amb el risc més baix dels últims anys. Les pluges de la primavera han deixat els boscos en una situació poc habitual, molt més verds i hidratats. A més, tot apunta que aquest mes de juny i el juliol estaran per sobre dels històrics de precipitacions. Tot i això, les agrupacions de defensa forestals estan preparades per tots els escenaris que es puguin donar.
La vigília de l'inici de la campanya de prevenció d'incendis, les ADF de la comarca ja ho tenen tot a punt per fer front a un possible foc. A Sabadell, per exemple, es disposa de 31 voluntaris i 6 vehicles, mentre que el conjunt de la comarca se superen els 200 voluntaris i una cinquantena de vehicles. Tot plegat per fer front a les necessitats d'una comarca on el nombre d'incendis sol ser molt alt, malgrat que l'impacte d'aquests acabi sent menor. Ho ha remarcat el president de les ADF Vallesanes, Enric Sapés.
Tenim una comarca que és una de les que té més incendis normalment, i és per el que deia l'Ignasi, no? Tenim dues grans ciutats on hi ha una pressió sobre la massa forestal important. El que us vull dir, crec que estem fent coses ben fetes. Tenir aquests resultats en aquesta comarca, crec que val la pena que tots ens hi posem, en puguem presumir. Tant els ajuntaments, la feina que feu, el cos de gent rurals amb les tasques que fa, i les agrupacions de defensa forestal i els nostres companys, els bombers, que també han canviat molt la política d'extinció.
De fet, l'estiu passat es van registrar 35 incendis forestals a la comarca que van deixar un total de 42 hectàrees cremades. A banda de la feina que les agrupacions de defensa forestal fan durant l'hivern, d'adequació de camins i de neteja de boscos, ara també s'està donant un ús al combustible extret d'aquests. L'11 de juliol s'inaugurarà el Centre Logístic de Biomassa a Terrassa, puntal pel desenvolupament del projecte Boscos. N'ha parlat el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez.
La quantitat de massa boscosa que tenim a la nostra comarca és una massa que és molt densa, és molt tupida, i sobretot el que necessitem és dur a terme accions que permetin millorar la quantitat i la qualitat de boscos que en aquests moments tenim, i això només s'aconsegueix sent capaços de poder treure tot aquest combustible que en aquests moments tenim acumulats en els nostres boscos, sent capaços de poder-li donar una vida útil.
Fa només uns dies es van presentar dues calderes de biomassa a l'Hospital de Terrassa i a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'estació La Creu Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat guanyarà en accessibilitat a partir de la pròxima tardor. És previst que en aquell moment entrin en servei dues escales mecàniques noves de baixada a l'estació. Els treballs per col·locar-les han començat avui i tenen un cost de 395.000 euros.
Els dos nous elements uniran el vestíbul i el subvestíbul de l'estació i el subvestíbul amb l'andana. La incorporació de les dues escales, que es construiran en paral·lel a les dues que hi ha de sortir del carrer, permetrà que almenys una de les que ja funcionen en aquests moments pugui ser també de baixada en hores punta. La col·locació de les dues escales noves ja estava prevista en el projecte inicial de l'estació de la Creu Alta. La crisi, però, va fer ajornar l'actuació per evitar una aturada de l'allargament dels ferrocarrils a la ciutat. Enric Ticó és president de la companyia.
Nosaltres ens vam trobar, ja fa uns anys, quan aquestes obres estaven en marxa, la del perllongament de Sabadell, que realment eren uns anys en els quals no hi havia finançament, no hi havia possibilitats d'aconseguir diners, i fins i tot, i ho hem dit moltes vegades i no em fa cap vergonya reconèixer-ho, vam estar a punt de parar les obres, perquè no hi havia finançament. Què va passar? Vam pensar que parar les obres també tenia costos econòmics, i segon, i potser encara més important, i com s'ha demostrat ara amb el nombre de viatgers, eren unes obres, una infraestructura, un metro molt important per Sabadell.
A l'hora que s'executen aquestes obres a l'estació Creualtenca FGC, també treballen la millora de l'estació Sabadell Plaça Major, amb la instal·lació de dues escales mecàniques de baixada entre la plaça i el vestíbul i un segon ascensor per connectar el vestíbul i l'andana. L'ascensor estarà operatiu al juny, mentre que les escales no es posaran en marxa fins d'aquí a 4 mesos. L'entrada en servei s'ha endarrerit perquè l'empresa adjudicatària de la instal·lació de l'ascensor no va complir amb els terminis. Es va rescindir el contracte i es va haver de fer un concurs nou per enllestir la intervenció.
I d'altra banda, dimarts es va signar en el marc del Pacte de Toledo un acord gràcies al qual les pensions s'actualitzaran d'acord amb la pujada de l'IPC. Tot i aquesta victòria dels moviments pensionistes, els iaioflautes de Sabadell no en tenen prou i afirmen que continuaran lluitant per aconseguir que la Constitució blindi les pensions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Cada dilluns el col·lectiu iaioflauta de Sabadell es reuneix a la plaça Sant Roc i l'acord en el Pacte de Toledo anunciat aquesta setmana no acabarà amb les seves reivindicacions. La portaveu del moviment, Tere Ibáñez, ho ha afirmat a Ràdio Sabadell.
però que no, no podem quedar-nos en això, no? Volem una pujada sempre de revalorització de l'IPC durant tota la vida que portem, o sigui, que tinguem, la que ens quedi, però és que a part burlem les pensions blindades. Llavors nosaltres no pararem fins que no aconseguim això, perquè ja no és per nosaltres mateixos, és que les futures generacions es trobaran en el mateix problema i que llavors tornar a lluitar, tornar a fer...
Amb aquest blindatge a través de la Constitució es vol assegurar que cap govern pugui retallar o privatitzar les pensions en el futur. La proposta ja ha rebut el suport d'un milió de firmes arreu de l'Estat espanyol. El moviment pensionista, però, també cerca una dignificació de tots els treballadors.
Els sous que tenen que cobrar la gent també té que anar en resposta al que estem vivint ara. Aquest mes acabo de dir, sí que s'ha pujat un 2,1 a l'IPC, més que fa molt de temps. Llavors, si n'hi ha sous de misèria, la Seguretat Social tampoc això es pot repercutir dintre de les seves arques, no? És tot un... Són moltes coses, no és només que ens pugin a l'IPC i ja està, no.
Els Iaioflautes han organitzat una manifestació el pròxim dilluns 18 de juny a les 7 de la tarda. La protesta sortirà de la plaça Mercet i avançarà fins a l'Ajuntament per afirmar que continuaran lluitant.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. L'Ajuntament presenta aquest vespre el Pla de Turisme de Sabadell.
El document impulsat per l'administració local de forma conjunta amb la Diputació de Barcelona fixa les bases del model turístic de la ciutat i les accions per fer-lo possible. La presentació en format espectacle començarà a les 7 de la tarda al Teatre Principal.
El ballesà Marc Sangles serà diputat d'Esquerra al Parlament.
Sangles, president de Política Municipal d'Esquerra Republicana i exdiputat de Junts pel Sí en el mandat anterior, assumirà aquest càrrec després que Alba Vergés hagi estat designada regidora diputada de Salut.
El Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana ha rebut 44 obres.
La majoria són novel·les, però també hi ha narracions i altres proses. D'aquestes 44 obres originals, 5 han resultat finalistes. El títol guanyador es donarà a conèixer dilluns que ve, dia 18 de juny, en un acte al Saló Modernista del carrer Gràcia. El guardonat s'endurà 35.000 euros. Al llarg de les 38 edicions del Premi Sant Joan s'hi han presentat més de 1.800 originals, una mitjana anual de 48 obres, i s'han reconegut escriptors com Carme Riera, Rafael Vallbona o Nahat el Jatmi.
El Festival 30 Nits torna a Sabadell amb un seguit d'espectacles culturals que duraran tota la temporada d'estiu. El tret de sortida oficial és dissabte amb el Liceu a la Fresca, tot i que aquesta nit ja hi ha sessions de DJ. Montserrat Chacón, regidora de Cultura de l'Ajuntament, assegura que el festival vol arribar a totes les zones de la ciutat, tot i que a vegades es vegin limitats pel pressupost. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Un any més, el Festival 30 Nits inaugura la temporada cultural d'estiu a la nostra ciutat. Les diferents entitats sabadellenques posen sota un programa comú tots els espectacles que realitzen durant els mesos d'estiu. D'aquesta manera han teixit un festival on hi podem trobar activitats tan variades com mostres de circ, teatre, dansa i música. Tot amb ADN sabadellenc. Chacón ha lamentat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell que no hi hagi més pressupost per arribar a tots els racons de la ciutat.
Intentar que el màxim de ciutat arribi a aquests esdeveniments o aquests moments puntuals del cicle festiu per nosaltres és important. Evidentment també hi té a veure el pressupost, amb tot plegat no, mai pots estar, mai ets lliure, perquè també et deus una mica la capacitat econòmica que tens, però sí que és cert que la voluntat d'intentar que el màxim de ciutat hi participi és així.
La inauguració oficial del 30 Nits tindrà lloc aquest dissabte amb l'òpera a l'aire lliure del Liceu a la Fresca, a la plaça de la Creu Alta. Per part de l'Ajuntament s'hi podran veure dos espectacles musicals durant el mes d'agost, un concert de jazz i un concert de corrandes.
I la Torre de l'Aigua serà la protagonista del cartell de la Festa Major d'aquest any.
Sento repicar les campanes al compàs del so dels coets que van petant.
La il·lustració mostra la Torre de l'Aigua, que enguany celebra 100 anys d'història, com si fos un coet sortint disparat enmig d'un castell de focs.
Una idea que el seu autor, Pau Manzano, ha combinat amb colors vius i saturats per convidar tothom a la festa. En total s'han presentat 19 propostes entre els alumnes de les escoles ESDI i Illa. Com afirma la regidora de Cultura, Montserrat Chacón, l'elecció d'un guanyador i dos finalistes ha estat complicada.
Ha sigut molt difícil, cada any és molt difícil. La veritat és que intentem compaginar la part, diguéssim, tècnica, que per això hi ha professionals d'aquest àmbit, amb la part, diguéssim, més de gustos, no? O de què lliga en aquell moment amb la ciutat. És el que fem, intentar lligar les dues coses. I en definitiva acabes fent una selecció i d'aquesta selecció se n'acaba derivant doncs, això, els tres premiats.
Enguany, la Comissió Ciutadana de la Festa Major ha decidit avançar la presentació del cartell, que normalment es feia a l'inici de la festa. D'aquesta manera, volen anar desgranant a poc tots els seus secrets. El pròxim serà saber a quina persona serà l'encarregada de fer el pregó d'aquest any. Recordem que la Festa Major se celebra entre el 7 i el 10 de setembre.
I quan són 2:15, repassem la resta de notícies destacades de la jornada, això sí, fora de Sabadell. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, obre la porta a un possible trasllat dels presos polítics a Catalunya.
En una entrevista a Onda Cero, el ministre ha explicat que si no es crida a declarar els exministres empresonats, no hi hauria d'haver cap impediment perquè fossin traslladats a un centre penitenciari a Catalunya.
Cuando existe la posibilidad, imaginémonos, de que vaya a haber 5 meses, 6 meses, de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil.
Tot i això, assegura que l'última paraula sobre el tema la té el jutge Llarena. D'aquesta última declaració ja hi ha reaccions. Tant els comuns com els familiars dels presos recorden a Marlaska que el trasllat sí que depèn del ministre de l'Interior i que, per tant, li demanen que actuï.
Grande Marlaska també ha anunciat avui que vol retirar les ganivetes de les tanques de Ceuta i Melilla.
El ministre de l'Interior ha assegurat que treure les anomenades concertines és una de les seves principals voluntats. Durant el govern de Zapatero, aquestes ganivetes es van retirar, però quan Mariano Rajoy era president l'any 2013, va ordenar tornar-les a posar i construir-ne més.
José Guirao promet el càrrec de ministre de Cultura i Esport després de la dimissió de Màxim Huerta.
El nou ministre ha jurat el càrrec en una cerimònia breu al Palau de la Zarzuela, en presència del rei i de Pedro Sánchez. Guirao, conegut per haver dirigit el Museu Reina Sofia de Madrid, substitueix a Máximo Huerta, que va dimitir ahir després que sortís a la llum que havia defraudat a Hisenda durant els anys 2006 i 2008.
Diego Torres ingressarà a la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sarrovires.
L'exsoci d'Iñaki Urdangarín ha triat la presó del Baix Llobregat per complir la seva sentència de 5 anys i 8 mesos de presó. En aquest mateix centre hi van ingressar Fèlix Millet i Jordi Montull, també condemnats per delictes econòmics.
I mor un nen de 13 anys a Girona a causa d'una meningitis.
L'infant ha mort a l'Hospital Joan Trueta després d'ingressar dimarts al centre. Salut assegura que es tracta d'un cas aïllat, però ha donat tractament preventiu a l'entorn del nen.
I un últim apunt, el govern italià busca aliats per fer front a la crisi migratòria d'Europa.
El cas de l'Aquarius, el vaixell que arribarà a València i que transporta 600 refugiats, ha tornat a posar en evidència la falta de consens entre les autoritats per a la crisi migratòria en què es troba Europa. El govern italià, que recordem que va tancar el seu port davant l'arribada d'aquest vaixell, ha trobat en el nou ministre de l'Interior alemany i en el govern d'Àustria dos aliats per tal d'endurir el control de les fronteres. Mentrestant, la cancellera Angela Merkel intenta no criticar les autoritats italianes i busca el consens per tal de fer front a la situació.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la 8a temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje, ¿no?, acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Moment ara per a la informació esportiva. Marc Pijuan, molt bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El migcampista de Navarcles, Marc Martínez, ha confirmat a Ràdio Sabadell que no ha arribat a un acord de renovació amb el Centre d'Esports Sabadell. L'ex del Llagostera, que la temporada passada aterrava la nova Creu Alta, no descarta, això sí, un gir en les negociacions per seguir vestint d'Arlequinat la pròxima campanya.
Martínez ha apuntat a aquesta casa que la negociació per seguir estava encarada, però que el club, a la darrera setmana, s'ha tirat enrere, sobretot per l'aparició d'altres opcions que el tècnic, Toni Saligrat, veuria amb més bons ulls. L'entitat ha transmès al migcampista llibertat per escoltar ofertes davant la impossibilitat d'assegurar-li un lloc en la plantilla 2018-2019. Martínez ja ha rebut ofertes de l'estranger, una opció però que de moment no contempla i, per tant, no descarta al 100% la seva continuïtat vestir la samarreta arlequinada. Ara bé, el jugador admet que ara per ara veu gairebé impossible seguir el Sabadell un any més.
Encara en l'òrbita arlequinada us expliquem que ja funciona la Comissió per la Memòria Històrica que el Centre d'Esports Sabadell va presentar ahir a la nova Creu Alta. Diferents col·leccionistes i amants de la història del futbol local pretenen recuperar tot el material de dècades de futbol a Sabadell per fer-ne difusió.
La comissió la forma l'historiador de futbol local Javier Máiquez, l'il·lustrador José Luis Martínez Rebote, els col·leccionistes arlequinats Amador Rincón i Gonzalo Álvarez i l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, que és també el responsable de la comissió. Xavi Andreu, conseller de l'àrea de la comunicació del Centre d'Esports, remarca en quins punts incidirà aquesta comissió.
S'ha incidit en dos punts importants, la rigorositat i fiabilitat en els procediments i les fonts consultades de tota la informació i documentació abans d'acreditar-la, i la legalitat tant de la comissió com de la documentació i la informació recollida, que es garanteix que quedaran dipòsit i custòdia depenent de si és una cessió o donació sota la responsabilitat del Centre d'Esports Sabadell.
Les primeres actuacions d'aquesta comissió històrica han estat a la pàgina web de l'entitat, on es poden visitar seccions com els escuts històrics del club, els carnets de soci o les seves equipacions.
Encara en futbol, el Sabadell Nord espera que avui la Federació Catalana es pronunciï sobre la impugnació del Vall d'Oreix en el partit de vuitens de final de la Copa Catalunya Amateur per alineació indeguda dels arlequinats. Una decisió que s'ha de saber en el dia d'avui. Mentrestant, el conjunt local segueix perfilant la seva plantilla de cara a la pròxima temporada i avui ha anunciat més renovacions.
Els de la zona nord han comunicat aquest matí la continuïtat de quatre jugadors més. Es tracta del capità Pep Pinyol, l'atacant Joan Comelles i els defenses Alejandro Alegría i Anzo. El club també va fer oficials ahir els fitxatges d'Adrián Peña, procedent del Ripollet, d'Álvaro Tàpies, del Can Trias, i de Juancho, del Can Fatjó. Tots ells formen part del nou projecte del Sabadell Nord a Primera Catalana. Per contra, Omar Cani serà baixa de l'equip la pròxima temporada per motius laborals.
I José Sac ha respost a les declaracions del president per als pròxims 6 anys de la sabadellenca, José Betmar, fetes ahir a Ràdio Sabadell. El candidat alternatiu a la presidència defensa que la convocatòria de les eleccions no complia amb els estatuts de l'entitat. El cens electoral, com dèiem ahir, era el principal escull.
El candidat alternatiu assegura que els socis de l'entitat ho eren sense haver de pagar cap quota addicional, com reclamava José Betmar. La Federació Catalana no va admetre a tràmit l'últim recurs que van presentar queixant-se de la reducció del cens de 300 a 36 socis degut a aquest canvi de criteri. José Sac coincideix amb el president en que la imatge del club ha quedat danyada, però remarca que és perquè no ha deixat votar a tots els socis de l'entitat.
És evidente. Al final no va preguntar si tiene, qué miedo hay de que la gente vote. ¿Por qué no votan los 300 socios que en teoría iban a votar el año anterior? ¿Qué problema hay en que voten? ¿Por qué hay que en decir que ahora hay que para ser un socio hay que pagar un carné aparte con el dineral que pagan ya los padres de fútbol base?
SAC també ha assegurat que bona part dels pares del futbol base estaven del seu costat, però que el temps i el desgast que ha provocat el litigi els ha fet anar abandonant el compromís.
El municipal de Torre-romeu serà aquest cap de setmana i el següent l'escenari del torneig Venceslau de futbol base, un esdeveniment que any rere any organitza el Tibidabo Torre-romeu i que engloba totes les categories formatives de l'entitat blanquivermella.
El president del Tibidabo, Fernando Rodríguez, explica així l'homenatge que es fa des de fa 9 anys al president d'honor de l'entitat, que li dona nom a aquest torneig Venceslau.
Venceslao es un hombre que está, que no es de aquí del barrio, bueno, vive en, ahí en la Concordia, pero que siempre ha sido del Tibidabo y apoya mucho al Tibidabo y aporta mucho al Tibidabo y es nuestro presidente de honor y aparte pues hacemos también este torneo para que tenga también un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo y todo lo que aporta el club.
Demà a la tarda arrenca la competició amb els primers partits de Benjamins i Alevins. Durant tot el cap de setmana hi haurà competició al municipal de Torre-romeu, mentre que la setmana vinent clouran la competició els juvenils i els prebenjamins.
Més coses, Sergi Cabanes és un dels 17 integrants de la selecció espanyola de waterpolo masculí que prepara en aquests dies al CAR de Sant Cugat la participació al Campionat d'Europa d'aquest estiu a Barcelona. El conjunt dirigit per David Martín afrontarà la setmana vinent la superfinal de la Lliga Mundial a Budapest.
De moment la llista del seleccionador és de 17 i l'únic representant de l'Astralpool és Sergi Cabanes. Per tant, la seva presència a l'Europeu de Barcelona encara no està confirmada, així com tampoc a la superfinal de Budapest perquè hi haurà waterpolistes descartats. Però el simple fet de ser-hi ja és una recompensa. Pensa la bona feina feta i un plus de confiança per al jugador del club.
Tu saps que si t'està convocant i està i el teu ja està pensant en tu és perquè m'estàs fent bé, perquè estàs treballant com vol que treballis i perquè ho estàs donant tot. Llavors, si et dona molta, si realment motiva molt, saber que cada llista que facin, tu estàs allà. I a la final, a lo millor, si no arribes, bueno, pues, saps que has competit dos competicions abans de la més important.
Fins aquest diumenge l'equip estatal estarà concentrat al CAR de Sant Cugat. Del 18 al 23, és a dir, de dilluns a dissabte de la setmana que ve, Budapest acollirà la superfinal de la Lliga Mundial. S'espera que en les pròximes hores Martín faci pública la llista definitiva i coneguem aleshores si Sergi Cabanes en forma part o no.
L'Escola Pia de Futbol Sala prepara la seva diada anual que se celebra aquest cap de setmana. Enguany els organitzadors han volgut fer-la transversal amb l'objectiu que totes les persones que formen part de l'entitat siguin protagonistes d'aquesta jornada.
Tots els agents, doncs, que formen el futsal Pia tenen dissabte una cita al carrer Garcilaso. De fet, de 10 del matí a 1 del migdia, els pares i mares seran protagonistes amb un partit entre ells. Tot seguit, arribarà la botifarrada social que vol aplegar tota la gent del club. Plàcid Massaguer, responsable de la secció, diu que han deixat els típics partits entre jugadors de la base per fer una diada més inclusiva.
Volíem trencar una mica la diada tradicional de fer cada equip un partit amb un equip de la ciutat o de la comarca, i volíem el que et deia, implicar tot el club, no només els jugadors, i que fos una festa de tots els membres del club. I per això hem pensat aquesta diada transversal, diferent, al final doncs, que sigui un bon resum del que ha sigut la temporada, una temporada d'èxits i una temporada on hem fet molt de club, amb moltes activitats.
La jornada es completarà amb dos partits estrella, el que es disputarà entre exjugadors de la Pia i el Ripollet de 3 a 4 i la Cirereta, el duel entre els primers equips de la Pia i el Manresa, l'actual campió de segona B, un enfrontament que començarà a les 6 de la tarda.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
La presó solidària a un poble empresonat arribarà a Sabadell a finals de juny.
La contraportada.
La campanya que denuncia els empresonaments dels polítics catalans estarà a la plaça Doctor Robert entre el 29 de juny i l'1 de juliol. Polítics, familiars i encausats per delictes contra la llibertat d'expressió, com el raper El Guió, ja han confirmat que participaran en algun de la vintena d'actes musicals o culturals que s'han organitzat. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Òmnium Cultural és la principal organització que hi ha darrere d'aquesta iniciativa que agrupa, entre altres entitats, com Súmate, Músics per la República o l'Assemblea Nacional Catalana. L'acció consta de dues presons simbòliques que pretenen posar en entredit els empresonaments de polítics catalans per part de la justícia espanyola. Montserrat Mirat, presidenta d'Òmnium Sabadell, confirma que hi participaran familiars de Carme Forcadell i Jordi Cuixart.
Participaran els familiars de Carme i de Jordi Cuixart en representació de la resta de familiars, que són molts i de moltes famílies, per desgràcia. Participaran fins i tot persones que són encausades, que no són ni els nostres polítics, però que són cantants i que són gent treballadora i que estan en una situació semblant.
Per fer-la a Sabadell, Òmnium ha obert una campanya per aconseguir 200 voluntaris.
Així posem el punt final. Més informació al portal web de l'emissora radiosabadell.fm, els butlletins horaris a partir de les 4 i en una nova edició del Notícies Vespre a les 7. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.